Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, Recursos per una vida millor. Un espai per millorar en l'àmbit personal, familiar i d'organitzacions. Parlem d'eines, tècniques, idees, tendències i innovacions, sempre amb l'objectiu de millorar la nostra vida en totes les seves dimensions. Recursos per una vida millor. Els dimecres a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel. No sabem si només l'escoltes o si també el balles. El que està clar és que el country no hauria de deixar mai de sonar. Per tant, li posem dia i hora setmanal. Els diumenges a les 9 del vespre a Ràdio Estel, el Club del Country, amb Rafel Corbí. Escolta'l, balla'l o fes el que vulguis, però no, no te'l perdis, perquè tu ets del club.
Barrufet, us volem barrufar que cada dissabte al matí els Àrab de Bo barrufen el Gripau Blau a Ràdio Estel. És un programa amb cançons, contes, poesia, que fins i tot l'escolta el Gargamel. Dissabtes i diumenges a 8:45 del matí a Ràdio Estel, el Gripau Blau.
Los testamentos no se improvisan. Hay que diseñarlos a la medida de cada familia. En cada hogar hay una historia. Y en cada testamento, también.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. Bufeterrojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Sigueu benvinguts al programa El Campanar, un programa produït des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Us saludem, tot desitjant-vos una bona Pasqua als qui durant aquesta propera mitja hora us acompanyarem, en Santi Grimau, la Roger Fornell i qui us parla ara mateix, Anna Robert. Obrim el programa d'aquesta setmana amb una proposta impulsada per la Biblioteca del Seminari de Tarragona en col·laboració amb la Càtedra UNESCO de la Universitat Rovira i Virgili. És un cicle de taules rodones sobre diàleg interreligiós i convivència que ha començat aquesta mateixa setmana i que es farà cada dijous fins al dia 16 de maig. Són un total de 4 sessions que es faran al matí, de 10:45 fins a la 1 del migdia, i tractaran temes com el diàleg cultural interreligiós, la visió femenina de les tradicions religioses o filosòfiques, els centres de culte en la gestió de l'espai públic o l'escola i l'espiritualitat. Cada una de les sessions comptarà amb 3 ponents experts en la matèria. El cicle comptarà amb Oriol Amorós, secretari d'Igualtat, Migració i Ciutadania de la Generalitat, amb Marcelí Joan, el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, o bé Salwa Lawaji El Garbi, que és advocada especialitzada en immigració i diputada al Parlament. Totes les taules són obertes al públic i tindran lloc a la Biblioteca del Seminari de Tarragona, al carrer de Sant Pau, número 4. Canviem ara de qüestió. Aquest diumenge, com cada segon diumenge de Pasqua, se celebra la Festa de la Divina Misericòrdia. Sobre aquesta festa i el sentit de la misericòrdia avui dia, ens en parla l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, en la seva carta dominical per aquesta setmana.
Déu vos guard. L'any 2000, Sant Joan Pau II va canonitzar Faustina Kowalska, polonesa com ell, i durant la cerimònia va declarar que cada segon diumenge de Pasqua se celebraria a tota l'Església el diumenge de la Divina Misericòrdia. Aquest diumenge celebrem, doncs, aquesta festa que, malgrat ser tan recent, ha estès per tot el món una devoció cada vegada més ferma a la misericòrdia de Déu. El 1967, el llavors cardenal de Cracòvia, Karol Wojtyla, va presidir la sessió solemne que va posar punt final al procés diocesà per recopilar tots els testimonis sobre la vida de Sor Faustina. Les actes van ser enviades a Roma perquè s'obrís el procés de beatificació i va voler el destí que fos el mateix Wojtyla qui, convertit en papa, beatifiqués la monja l'any 1993 i la canonitzés l'any 2000, precisament en el segon diumenge de Pasqua. En la seva homilia, el papa es va referir així a la seva compatriota. I tu, Faustina, do de Déu en el nostre temps, do de la terra de Polònia a tota l'Església, concedei-nos percebre la profunditat de la misericòrdia divina, ajuda'ns a experimentar-la en la nostra vida i a testimoniar-la als nostres germans. Fins aquí les paraules de Joan Pau II. Sant Joan Pau II havia escrit en la seva segona encíclica titulada Dives in Misericordia. És convenient ara que tornem la mirada a aquest misteri. Ho estan suggerint múltiples experiències de l'Església i de l'home contemporani. Ho exigeixen també les invocacions de tants cors humans amb els seus patiments i esperances, les seves angoixes i expectació. Em sembla que en el 2019 la necessitat d'acollir-nos a la misericòrdia de Déu és més necessària que mai. A l'Església s'estan vivint moments convulsos que han exigit que el papa francès convoqués bisbes de tot el món per a revisar comportaments escandalosos d'alguns sacerdots i altres membres del clergat, en una reunió per a la conversió i el compromís mirant al passat i al futur. L'Església és santa per la seva fundació i assistència divines, però està composta per pecadors i, en conseqüència, persones necessitades de perdó. La misericòrdia de Déu ve al nostre encontre i evita que el nostre immens dolor desemboqui en la frustració o la desesperació. En algunes de les revelacions que va tenir Santa Faustina Kowalska, va sentir que Jesucrist li deia que li feia més mal la falta de confiança en la seva misericòrdia que els pecats, els quals són ocasió de guanyar en humilitat i esperança en Déu. No ens cansem d'acudir al cor de Jesús repetint l'oració de la coroneta de la misericòrdia. Per la seva dolorosa passió, tingueu pietat de nosaltres i de tot el món. Adéu-siau.
Tot seguit escoltarem l'Evangeli d'aquest diumenge, dia 28 d'abril. El passatge que escoltarem és de l'evangelista Sant Joan, capítol 20, versets del 19 al 31. I seguidament hi haurà la reflexió de mossèn Joan Magí, que és biblista de l'Arquebisbat de Tarragona.
Al capvespre d'aquell mateix dia, que era diumenge, els deixebles, per por dels jueus, tenien tancades les portes del lloc on es trobaven. Jesús va arribar. Es posà al mig i els digué:
pau a vosaltres.
Dit això, els va mostrar les mans i el costat. Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir:
pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.
Llavors va anar damunt d'ells i els digué:
rebeu l'Esperit Sant. A qui perdonareu els pecats li quedaran perdonats. A qui no els perdoneu, li quedaran sense perdó.
Quan vingué Jesús, Tomàs, un dels 12, l'anomenat Bessó, no era allà amb els altres deixebles. Ells li van dir:
hem vist el Senyor.
Però ell els contestà:
si no li veig a les mans la marca dels claus, si no fico el dit a la ferida dels claus i no li poso la mà dins el costat, jo no creuré pas.
Al cap de 8 dies, els deixebles es trobaven altra vegada en aquell mateix lloc. I Tomàs també hi era. Estan tancades les portes, Jesús va arribar, es posà al mig i els digué:
pau a vosaltres.
Després diu a Tomàs:
porta el dit aquí i mira'm les mans. Porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis incrèdul. Sigues creient.
Tomàs li va respondre:
Senyor meu i Déu meu.
Jesús li diu:
perquè m'has vist, has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist.
Els que hi ha aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu. I creient, tingueu vida en el seu nom.
El dia 28 d'abril celebrem el diumenge segon de Pasqua. Podem viure l'alegria de saber perdonar i arribar a la bona experiència de rebutjar la violència, que sempre és inútil, sigui qui sigui el qui la faci servir. Avui el salmista ens empenya a gaudir l'alegria del triomf de la bondat sobre els insults i les acusacions. Ens obre la porta a l'experiència de construir amb l'amor i el perdó. La pedra rebutjada pels constructors ara és la pedra principal. És el Senyor qui ho ha fet, i els nostres ulls se'n meravellen. I continua dient, avui és el dia que ha obrat el Senyor. Alegrem-nos-en i celebrem-lo. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Et beneïm des de la casa del Senyor. El Senyor és Déu i ell ens il·lumina. El Papa Francesc ens diu, per poder sostenir un estil de vida que exclou els altres, o per poder entusiasmar-se amb aquest ideal egoista, s'ha desenvolupat una globalització de la indiferència. Gairebé sense advertir-ho, ens tornem incapaços de compadir-nos davant els clamors dels altres. Ja no plorem davant el drama dels altres, ni ens interessa cuidar-los com si tot fos una responsabilitat aliena que no ens incumbeix. La cultura del benestar ens anestesia i perdem la calma si el mercat ofereix quelcom que encara no hem comprat, mentre totes aquestes vides truncades per falta de possibilitats ens semblen un mer espectacle que de cap manera no ens altera. El text de l'Evangeli ens encamina vers l'experiència de l'Esperit Sant en la força del perdó i de la fe. El text de l'Evangeli de Joan ens ensenya a trencar la barrera de la por. Ens torna l'alegria i la força amb la presència de Jesús. Ens confirma la vocació de continuar la seva missió redemptora i ens fa conscients de la presència de l'Esperit Sant entre nosaltres per aconseguir la difusió del perdó dels pecats. No es pot arreglar res sense el perdó. Només el perdó ens assegura que som veritables deixebles de Crist Jesús.
Avui a l'espai de l'entrevista ens fem ressò de la presentació del llibre Animació de la fe en el lleure, que es va fer a principis d'aquest mes d'abril al Centre Tarraconense al Seminari a Tarragona. L'acte va ser organitzat per la Fundació Santa Maria de Siurana juntament amb la Fundació Pere Tarrés i va ser presidit per l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, el conciliari de la Fundació Santa Maria de Siurana, mossèn Josep Mateu, i l'autor d'aquest llibre, Juanjo Fernández, que és consultor pedagògic de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Amb motiu d'aquest acte vam tenir l'oportunitat de parlar amb ell sobre el contingut d'aquesta publicació. Ho escoltem tot seguit. Juanjo Fernández, benvingut.
Moltes gràcies.
Què l'ha motivat a escriure un llibre adreçat a educadors en el lleure?
De fet, va ser a partir d'un encàrrec de la Fundació Pere Tarrés, que tenien interès en disposar d'un material que poguessin adreçar a tots els educadors i educadores que volguessin fer animació de la fe en el lleure.
I quins continguts ofereix aquesta publicació?
Doncs, a veure, intenta, a través de textos senzills, però esperem que profuns, i de les il·lustracions que he fet, doncs intenta donar resposta a les inquietuds que de vegades es poden donar en el conjunt dels educadors. Llavors hi ha quatre blocs molt bàsics. El per què hauríem d'educar la fe en el lleure, què vol dir això de treballar l'animació de la fe en el lleure, finalment també com podem fer aquesta animació de la fe, i un apartat molt important, que és el dels monitors i les monitores com a animadors de la fe.
Sovint relacionem la catequesi o la família com potser un àmbit natural per l'evangelització, però el lleure potser costa una mica més. Per què creu que hi ha falta aquest pas encara?
Bueno, és evident que la família és segurament l'àmbit més natural, però és cert que de vegades hi ha unes reticències, que és el que jo anomeno en el llibre uns ismes, uns mites ismes d'aquesta animació de la fe en el lleure, és a dir, que hi ha uns obstacles, unes dificultats, i que de vegades venen determinades pel fet que aquests educadors i educadores no sempre han estat educats en llars cristianes o fins i tot en la seva escola potser no han fet ni religió, i que això també passa. I llavors pot haver-hi doncs, prejudicis de és que jo no he estudiat mai això, o és que si... Bueno, és que això tampoc hi ha proves que Jesús hagi existit, o és que el que s'ha de deixar és que els nens i les nenes triïn, en tot cas, si creuen o i en quina religió haurien de creure. I, bueno, el llibre també intenta donar resposta a aquests mites, perquè en definitiva es tracta de ser educadors en esplais cristians, a ser educadors coherents.
Per tant, la implicació de l'educador també és molt important.
És fonamental. Jo crec que, evidentment, un educador, l'ideal seria que els educadors i educadores dels nostres esplais cristians doncs fossin també creients, però la fe és un do i no es pot obligar ningú a creure ni a deixar de creure. Llavors, el que crec que sí que és fonamental és que tots els monitors i monitores dels esplais doncs, tinguin més que una voluntat, un desig, com a mínim, de posar-se en aquest camí de transcendència i de posar els infants i joves dels seus esplais en la possibilitat d'aquesta obertura al transcendent i el missatge joiós de la nostra fe, que és un missatge d'acollida i d'obertura i d'amor.
Aquesta setmana s'ha presentat el llibre a Tarragona. Quin és el missatge que ha fet arribar als presents en l'acte?
Doncs que l'animació de la fe en el lleure no ha de ser un bolet, ha d'estar integrada, ha de ser transversal, i que si ho fem així, doncs totes les nostres activitats en els esplais, el bon dia, els cants, els tallers, els jocs, les excursions, les danses, evidentment les eucaristies, les celebracions de la paraula, les pregàries, totes aquestes activitats doncs, tenen un nou sentit, una nova profunditat, sobretot quan les il·luminem amb la llum de l'animació de la fe.
Juanjo Fernández, autor del llibre Animació de la fe en el lleure. Gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Doncs aquesta setmana el nostre estudi de ràdio ens acompanya la doctora Sofia Mata, que és directora del Museu Diocesà de Tarragona. I com ja sabeu, amb ella coneixem sempre una mica més alguna peça o obra que es guarda o es conserva, no? Millor dit, al Museu Diocesà. De què parlem avui?
Bueno, avui he pensat de parlar d'una peça singular, perquè és una peça que per si mateixa és molt singular i, a més, per les circumstàncies en què fou trobada. I crec que bueno, està molt lligada amb la història de la nostra arxidiòcesi i la història dels nostres sants, però també perquè la peça per si mateixa, encara que sembla a primera vista insignificant, resulta que quan un se la mira bé no ho és insignificant ni molt menys. Estic parlant de la coneguda com Arqueta de les Relíquies de Sant Pere Armengol, que és un sant que va ser, les seves relíquies van ser portades a l'església de la Guàrdia dels Prats, al costat de Montblanc. Aquesta sant va morir a inicis del segle XIV, el 1304, i les seves relíquies, en ocasió d'una visita pastoral que va fer el cardenal Francesc d'Assís, Vidal i Barraquer, es van pensar de passar-les amb un nou reliquiari, que es va un nou reliquiari de metall, que va sufragar de la seva butxaca el propi cardenal, i en el moment de retirar les relíquies de l'antiga urna que hi havia, van aparèixer dos objectes molt curiosos. Un és un ou d'estruç, una closca, millor dit, d'ou d'estruç, que ja estava trencada, però que, clar, estem pensant en un objecte que prové de l'Àfrica i que va arribar aquí en el segle XIV. Els ous d'estruço són uns objectes que s'usaven amb una finalitat ornamental Primer per la seva mida, que té unes mides espectaculars, perquè la closca és molt dura, molt, molt consistent, molt doble, i perquè, clar, el seu origen exòtic els feia uns objectes molt preuats. I és curiós que això aparegués a la Guàrdia dels Prats i el conservem encara, a miques, a bocins, però el conservem. I el més interessant és l'arqueta que acompanyava aquesta closca d'ou d'estrus. És una arqueta de feta amb estany, de l'arqueta té forma quadrangular, es conserven els frontals, les plaques frontals, no el fons ni la tapadora, i per altres peces semblants, perquè no és única, altres peces semblants, sembla ser que va ser feta a la illa de Xipre. Estem parlant de l'època de les creuades, quan Xipre era el punt on hi havia cases de totes les cases regnants d'Europa i també de les ordres religiosos més importants, no? I a Xipre es veu que estaven establerts molts artesans anglesos en aquella època. Llavors, el més interessant és una capsa petit, molt petitona. Penseu que fa 4 centímetres i mig d'alçada per 10 centímetres i mig d'amplada. És una capseta molt petita que la tenim exposada al museu. Però quan un mira les plaques i et fixes, veus que hi ha una sèrie de representacions d'uns personatges, uns cavallers armats amb tota l'armadura del moment, amb escuts, i a cadascun dels escuts hi ha les armes d'un dels regnes europeus del moment. I els regnes, ho tinc aquí apuntat per no equivocar-me, són Portugal, Castella, Lleó, Anglaterra, Navarra i Catalunya. És a dir, en aquell moment es fa com una representació dels regnes més importants de l'Europa del moment. Això ens indica en quin paper jugava Catalunya també en aquell moment, que estava posada al mateix nivell que Anglaterra, que Navarra, que Lleó. És molt curiós, no? I això està representat a les dues bandes més àmplies i bé, és una de les moltíssimes històries que s'amaguen a les vitrines del nostre museu.
I que avui hem pogut conèixer. Gràcies, doctora Sofia Mata, directora del Museu Diocesà a Tarragona. Fins la propera i gràcies per acompanyar-nos.
Obrim el bloc de notícies amb la celebració de la missa crismal que té lloc cada dilluns sant a la Catedral de Tarragona.
Com ja és tradició, en aquesta celebració es van beneir els sants olis i els preveres van renovar les promeses sacerdotals. En la celebració, presidida pel senyor arcabisbe, van ser homenatjats al pare Robert Pasqual, que celebra aquest 2019 50 anys d'ordenació presbiteral, i mossèn Josep Maria Gavaldà, que en celebra 25. Monsenyor Jaume Pujol, en l'homilia, va tenir un record especial ple d'agraïment per aquells preveres traspassats des de la darrera missa crismal. Mossèn Isidre Torramader, mossèn Lluís Maria Bosch, mossèn Josep Moragues, mossèn Antoni Roquer, mossèn Jordi Gual, mossèn Enric Sánchez i mossèn Agustí Segura. Adreçant-se als preveres de l'arxidiòcesi, els va dirigir aquestes paraules. Vull aprofitar l'ocasió d'aquesta missa crismal, segurament l'última vegada que la presideixo, per agrair-vos de tot cor el treball que feu al servei de Crist i dels germans. El vostre amor al poble que us ha estat confiat, la vostra generositat en circumstàncies moltes vegades difícils i dures i també en aquests temps difícils per al nostre país i que tant ens fan patir. Seguidament al Centre Tarraconense al Seminari, Monsenyor Jaume Pujol va impartir una conferència en la que es va presentar la nova exhortació apostòlica Christus Vivit sobre el recent sínode dels bisbes que ha portat per tema els joves, la fe i el discerniment vocacional.
I recentment, la Fundació de la Coronació del Senyor, que se celebra a Reus, ha estat declarada Bé Festiu Patrimonial de Catalunya.
El Temple de la Sang ha acollit, com cada diumenge de Pasqua al matí, la tradicional funció de la Coronació del Senyor, un acte que es remunta al segle XVI i on les nenes són les protagonistes en coronar la figura del Sant Crist jacent. Aquesta tradició, típicament reusenca, es remunta a l'any 1565 i consisteix en un acte sacramental en què un grup de nenes en edat de fer la primera comunió simbolitzen la resurrecció de Crist, posant-li dues corones, una al cap i l'altra als peus. Després es cobreix el Crist amb un vel per representar que el cos ressuscitat no hi és. Enguany s'ha utilitzat una nova corona per als peus, una peça de solanes joiers que ha substituït a la que hi havia fins ara. Aquest any ha estat la primera funció de la coronació del senyor com a bé festiu patrimonial de Catalunya.
I el proper diumenge 5 de maig se celebra a Alcover, a l'Alcamp, la tercera edició de la solidària cursa i caminada popular al Niu de l'Àguila a favor de Càritas Alcover.
Aquest esdeveniment esportiu i ciutadà està organitzat pel CAP d'Alcover, per l'àrea bàsica de salut al Camp Oest, i compta amb la col·laboració del voluntariat de Càritas. Una part de les inscripcions es destinarà a Càritas Alcover, des d'on s'atenen persones de les parròquies d'Alcover, la Riba, la Masó, el Milà, Picamoixons i Fons Caldes. Es tracta d'un recorregut de 14 quilòmetres que es poden fer en modalitat cursa o caminada i es passa per indrets naturals emblemàtics com l'ermita de la Mare de Déu del Remei, Mas de Forès, Niu de l'Àliga o la Font Fresca. Les inscripcions es fan online a l'adreça athleticevents.net.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que con esa parte de mis impuestos se lleve el mensaje del Evangelio a todas las personas. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Aquesta setmana comencem un nou espai amb mossèn Miquel Barberà, que ens parla de temes d'actualitat.
Petita finestra. Quan ja estava a punt de reflexionar sobre altres temes, m'arriben a aquesta petita finestra les següents dades sobre cristians perseguits en el món. L'any 2018, l'any passat, van ser assassinats en el món 4.136 cristians. Hi ha 245 milions de cristians que viuen en països amb un alt nivell de persecució. El 2017 hi havia 60 països amb un alt nivell de persecució dels cristians. L'any 2018 van ser 73 els països amb aquest alt nivell de persecució de cristians. Les dades són prou esfereïdores com perquè no necessitin massa comentaris. De tota manera, no em resisteixo a fer-ne un. Si posem en un plat de la balança les notícies positives sobre els cristians i a l'altre plat hi posem les negatives, no us sembla que es fan servir més les negatives que les positives? Les negatives ens les freguen pels nassos tan sovint com poden i s'amplien i es fan ben grosses i sembla que intentin embrutar-ho tot i a tots. Les positives sembla que s'expliquin a la lletra petita, per a dir-ho d'una manera expressiva. Amb el munt de cristians assassinats i perseguits, quantes vegades se n'ha informat en els mitjans de comunicació durant l'any passat? Jo, amb les limitacions que tinc, no n'he rebut informació gaires vegades. Potser d'altres heu estat més afortunats i heu tingut més informació. Tanmateix, quan escric això, penso que tots devem estar encara impressionats pels més de 300 assassinats i més de 500 ferits cristians que celebraven la vetlla pasqual a Sri Lanka. Quina commoció i quin testimoni el d'aquests germans. Aquesta vegada crec que hem rebut una bona informació. No us sembla? I és bo de reconèixer-ho. En la nostra pregària hem de tenir molt presents aquests germans nostres perseguits i valorar molt el seu testimoni.
Doncs amb aquesta secció hem arribat al final del programa El Campanar, un programa produït des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona i amb el qual us hem acompanyat en aquesta darrera mitja hora. Us recordem que podeu tornar a escoltar el programa o bé descarregar-lo a través del web esglesiadetarragona.cat. Allà hi trobareu tots els podcasts. Res més, tornem la propera setmana. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.